Al matí, amb Raquel Garcia.
Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts.
Continuem en aquest programa especial i, evidentment, volíem parlar amb una de les impulsores, de les persones que ha fet possible que avui doncs, l'equip del matí sigui en aquest espai, en aquest gimnàs de l'Institut Ca Núria. Ella és l'Eulàlia Cervera, que és la directora. Primer de tot, gràcies per acollir-nos.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per venir.
Explica'ns, perquè, clar, tot just vosaltres us estreneu aquest curs. Fa només 2 mesos, no?, una miqueta més, que va començar a l'inici del curs escolar. Quin balanç es fa d'aquests 2 primers mesos? Un balanç positiu?
Molt, molt, molt positiu. Nosaltres estem supercontents d'aquest nou projecte que hem encetat tots junts. L'hem encetat un equip de professors i professores fantàstic, l'hem encetat un grup de 2 grups d'alumnes encara més fantàstics i realment portem 2 mesos treballant junts i estem molt, molt, molt contents.
I suposo que, evidentment, també com a la vida, hi hauran hagut també dificultats, no? Explica'ns quines són les primeres problemàtiques que trobeu en aquest espai.
Bé, a veure, sí, evidentment, el dia a dia ens està costant tirar endavant moltes coses, sobretot totes aquelles que són relacionades amb l'edifici. Aquest edifici és un edifici antic, molt bonic, molt preciós, amb moltes possibilitats, però que necessita d'inversió i que necessita, evidentment, d'un pressupost important per tirar-lo endavant. Tot el tema pedagògic, nosaltres n'estem encantades, tenim un equip fantàstic. El departament doncs, aquests primers anys deixa triar l'equip de professors que venen.
Home, doncs això és un luxe,
això
eh?
És un luxe, és un luxe, és la part més important de la qual ens sentim superorgullosos perquè hi dediquem tots plegats moltíssimes hores, però amb moltíssima il·lusió i per tant tot això ens tira endavant molt bé. La part més difícil que tenim és l'edifici, però bueno, una mica entre tots, entre els alumnes, els estem demanant moltes vegades moltes ajudes, les famílies ens han ajudat, han vingut dissabtes a ajudar-nos. Una mica tenim molt clar que som una comunitat, que tots hi participem i que entre tots el farem un bon i bonic institut.
Clara, has dit a les famílies, no?, que us han ajudat. També em sembla que fins i tot d'una altra escola, l'escola ESDI, també participa i em sembla doncs, que està fent el disseny, no sé de quin espai. A veure, explica'ns.
Bé, això és una petita cosa. Un dels principis que tenim molt clars és que hem de sumar entre tots. Nosaltres teníem molt clar que veníem a treballar en un barri, que estàvem en una ciutat i que la ciutat tota junta sumant doncs farem els resultats molt més positius. I hem fet conveni amb moltíssimes entitats, moltíssimes, totes ens han respost superbé i una d'elles és l'escola de disseny, és dir que bé, més endavant us ho explicaran els alumnes perquè ells hi estan participant també i són els que ho coneixen molt bé, però nosaltres treballem amb diferents metodologies, una d'elles doncs, es diu Espais Creatius i aquí és on intentem millorar una mica tota la part interior de l'institut i exterior. En aquest sentit, com que no som grans professionals del disseny ni tan sols petits, doncs hem comptat amb una escola de disseny que hi ha aquí a Sabadell i ells uns quants alumnes ens han vingut i ens ajuden a dissenyar una part de l'institut poc a poc, tot molt a poc i amb perspectiva de temps de treball.
Poc a poc i amb una lletra, no?
Això mateix.
I escolta, aquí en el gimnàs fa molt fred, suposo que les classes sí que tindreu calefacció, no?
Sí. Tenim calefacció amb dificultats.
Què vol dir això de dificultats?
Bé, que és una caldera antiga, que o va molt forta o va molt fluixa. Tenim dificultats, hem presentat informes al Departament d'Ensenyament, al Departament d'Obres, estem la setmana que ve precisament tornem a tenir entrevista amb el cap de serveis territorials d'aquí del Vallès.
Què li demaneu?
I sobretot li demanem doncs, suport per la part econòmica, que és la que necessitem, perquè les idees les tenim, les ganes també, la pedagogia també, l'interès també, la vinculació també, però necessitem un suport econòmic que de moment el departament no ens pot estar donant.
Clar, i això és necessari, eh? Es necessiten recursos per fer realitat els projectes, si no és difícil. 2 línies de primer d'ESO, no? És el que heu començat aquest curs. Quants alumnes?
Sí, nosaltres tenim en aquests moments, el departament ens ha donat dos grups de primer de l'ESO, per tant, 60 alumnes. Perdó, m'he descuidat una petita cosa, que sí que la voldria comentar, i per exemple, una cosa que jo crec que el departament podria fer i que seria una ajuda importantíssima per nosaltres és tenir un conserge. En aquest moment nosaltres només som 6 professors i mig, i no tenim ni conserge ni administratiu. I la veritat és que aquest suport seria fonamental. Hem d'estar obrint les portes, tancant, hem d'abandonar les aules per anar a obrir, per anar a tancar, per rebre el senyor de la caldera, per rebre el senyor lampista, per rebre el senyor pintor. I perdem molts, molts, molts esforços i pensem que almenys la figura d'un conserge que ens ajudés amb tot el que és l'estructura de l'edifici seria fonamental.
És bàsic?
És bàsic, és bàsic. I aquí la veritat és que la resposta no l'hem tingut de moment gens positiva i sembla ser que tampoc la tindrem positiva amb tot aquest curs i ja veurem si l'any que ve, que ens sembla que potser tampoc. Tampoc tenim administratiu, per tant, totes les tasques de gestió, totes, les hem de fer els professors, totes.
Per això necessiten aquest suport. Esperem que sigui doncs, el més aviat possible. També tenim en Pau... Moltes gràcies, Eulàlia.
Gràcies a vosaltres.
Anirem fent preguntes, de tant en tant. També tenim amb nosaltres el Pau Duran, que està molt ben acompanyat. A veure, Pau, explica'ns.
Doncs sí, ja que els protagonistes de l'escola són els alumnes, volem començar a parlar amb ells i comencem amb l'Ian. Bon dia.
Bon dia.
Escolta, ara que no ens escolta ningú, què tal els profes de l'institut?
Molt bons. Sí, sí, saben educar i a més fan que ens ho passem bé.
A veure, veig cares entre els companys, aquestes cares, sí, amb el cap, no... Bueno, porteu uns mesos ja de convivència, heu notat que us heu anat adaptant els uns als altres?
Sí, sí.
Esteu satisfets del treball de l'equip docent, eh?
Molt, sou molt bons profes.
Molt bé, vull parlar també amb l'Elisabet, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques, Elisabet?
Jo volia explicar-vos una cosa que fem a l'institut que es diu Livebook, no sé si ho coneixeu. El Livebook és una cosa que fem a l'agenda, que és com si fos un diari, com diu el nom, on hem d'il·lustrar o escriure tot el que fem durant les setmanes. I això ajuda molt per la gent que té poca creativitat, que no fa falta que dibuixi, pot escriure i així també pot intentar tenir més imaginació i poder dibuixar més coses.
Escolta, m'agrada molt aquesta idea. Elisabet, gràcies. El Raquel, et sembla que després veiem un d'aquests Livebook i en parlem amb una mica més de profunditat?
Home, em sembla molt interessant i sí.
Vale, sí.
Doncs vinga, al llarg del programa volem veure un d'aquests Livebook que teniu aquí en el gimnàs, d'acord?
Molt gran i bonica amistat. I conte contat, els dels pensaments que s'escapen, l'hem acabat. Hem posat? Moltes gràcies.
Doncs ara nosaltres en aquest gimnàs hem pogut escoltar un conte fantàstic de la Rosa Fiter, que ens ha fet riure, ens ha emocionat, un conte amb valors. A Pau Duran, després ens explicarà un altre conte, però a veure... Fes-li doncs, a la Rosa que ens expliqui com es prepara doncs, a aquestes històries tan interessants.
Rosa, aviam, explica'ns. Ostres, t'hem vist aquí en un moment pujar l'excitació i l'eufòria. Com es prepara una història així?
Ostres, no t'ho sabria dir. No t'ho sabria explicar. És ben bé quan tens la història assumida, en aquest cas, perquè ja fa molts anys que l'explico. Una història que t'atrapa des del primer moment. Llavors, per mi és molt més fàcil poder-la explicar i adaptar-la a les edats. Aquest conte, per exemple, l'explico amb nanos de P5, de primer i segon, ho he explicat avui amb vosaltres, i el to que utilitzes doncs, més o menys és de l'edat de les criatures perquè tothom s'hi senti identificat en el moment i amb la situació i amb el que li estàs explicant. Però suposo que és una mica l'experiència. No sé.
Bueno, vaig a preguntar si volen repetir, d'acord? Oh. A veure, m'heu de respondre si o no. Voleu que la Rosa expliqui un altre conte?
Sí!
Tot teu, Rosa.
Gràcies.
Endavant.
Gràcies. Bueno, hi ha aquells que surten al revés del món.
És el que té la democràcia, eh?
Exacte, bueno. És el que té la democràcia.
Vinga, endavant, quan vulguis.
Per majoria absoluta n'explicaré un altre. Nois, aquesta ens parla d'una girafa. A veure, és un conte de l'Àfrica i diu que quan el gran Déu, el gran Tupà, el gran senyor que tot ho va crear, va acabar de fer aquest món tan bufó i tan rodó, que és el nostre planeta, que és on vivim ara nosaltres, va dir, home, aquí m'hi falten un parell d'animals de totes les espècies agudes i per haver. I així ho va fer. Va fer una parella d'animals de totes les espècies agudes i per haver. I a totes, absolutament a totes, els hi va donar una veu, un idioma per tal de poder-se comunicar. Com estem d'idioma? Si jo us pregunto quina veu tenen els gats, què em direu? Yeah! Els gossos? Les mosques? Ho veieu tots? A tots els hi va donar una veu, a tots, eh? Els lleons? Els micos? I les girafes? No, 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 que va, que va, que va. Mira, tots els que heu callat ho heu endevinat i per casualitat. Perquè resulta que la girafa és l'únic animal del planeta que no parla. I si no ho comproveu amb els nacionals geogràfics o anant al zoo un dia, veureu que aneu per on aneu, sempre sentiu el remuc dels animals, però allà hi ha una mena d'ambient, allà on hi ha les girafes, silenci, l'ambient, amb aquell coll tan llarg com tenen, mirant vagament a l'horitzó i menjant tranquil i plàcidament a les fulles dels arbres. El motiu pel qual no parlen és pel compte que us estic explicant. Quan el gran Déu va acabar de fer tots els animals, a tothom els va donar una veu, a la girafa també. El que passa que ara no sabem quina és. Tampoc tenia el coll tan llarg com el té ara, el tenia curt com un cavall o com una zebra. El que passa és que li va sortir xafardera. Però xafardera, xafardera, eh? Tot el dia anava estirant el coll a veure què veia. Quan havia vist tots els de la primera filera, estirava una mica més a veure què veia darrere. Quan havia vist els de darrere, acabava d'estirar a veure què veia més enllà. Quan havia vist els de més enllà, encara acabava d'estirar a veure si darrere de les boires, de les arbres, de les muntanyes, podia veure més coses. I allò que passa, tant i tant, va exercitar estirar el braç, el coll, que així de llarg li va quedar. No em va tenir prou de ser l'únic animal que podia veure més lluny de tots els que toquen a peus a terra. No, va decidir que volia ser un animal intel·ligent. I per tal de fer-se intel·ligent, se'n va anar a Corremont. Home, anant a Corremont s'aprenen moltes coses, xavals? Oi que sí, senyors mestres? A veure, coneixes a tot arreu, gent de tot arreu, que pensa diferent, que té costums diferents, maneres de parlar, de menjar, de viure, de fer diferent, i tot això és molt enriquidor de saber i de conèixer. Doncs és el que va fer la nostra girafa, tu. Va anar per tot arreu d'aquest món, mirant-ho tot, preguntant-ho tot, tafanejant-ho tot, remenant-ho tot. Fins i tot anava a les biblioteques per documentar-se de coses que la gent del carrer no li sabien explicar. Quan al cap del temps va tornar a l'Àfrica, evidentment era molt intel·ligent perquè havia après i conegut moltes coses. Però què passa? Que la intel·ligència no es veu, oi que no? No, no. Notes perquè parles amb ell o el que sigui, però si no així a simple vista no es veu. I la girafa, desconforme, va dir: no hi ha dret, sóc l'animal més intel·ligent del planeta i ningú m'ho sap veure ni reconèixer. Ah! Aniré a veure el gran Déu, el gran Tupà, el gran senyor que tot ho va crear i li demanaré, li exigiré que em doni el títol perquè me'l mereixo. Oi que sí que me'l mereixo? Com que no? I tant que sí que havia fet molta feina. Va acabar d'estirar el coll tant com va poder. Va travessar les boires del cel, va travessar el peu del cel i va començar a cridar: gran Déu, gran Tupà, on ets que amb tu vull parlar? Quan el gran Déu la va veure: ah, però què fas aquí? Gran Déu, et vinc a demanar que em donis el títol d'animal més intel·ligent del planeta, perquè em penso que me'l mereixo. Psh, mira, ja fa com la dels màsters aquesta també, eh? Mira, noia, comença per estudiar i llavors ja en parlarem. Oh, és que ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet, he anat pel món estudiant. Tot va dir de seguida la girafa: ah, així estem bé, et felicito. Doncs mira, noia, et diré un secret. Si vols ser un animal intel·ligent, has de saber escoltar. Oh, 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 oh. Oi que escoltant s'aprenen moltes coses? Home, tu diràs, l'oïda és un canal d'informació molt important i que s'ha de fer servir, eh? I la girafa: ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet! He anat pel món escoltant a tothom, gran Déu, he anat pel món escoltant a tothom, que sóc intel·ligent, que ho he fet bé, que mereixo el títol, que me'l donaré, oi que sí, un moment! És que a banda d'escoltar també és molt important observar. Oh, oh, nois i noies, oi que observant també s'aprenen moltes coses? Home, tu diràs, tant l'oïda com la vista són dos canals d'informació molt importants que s'han de fer servir. I la girafa, contenta: és que ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet, ja ho he fet. He anat pel món mirant-ho tot, gran Déu, he anat pel món mirant-ho tot. Oh, que sóc intel·ligent, oh, que em mereixo el títol, oh, que me'l donareu, oi que sí, oi que sí. Un moment! Li va dir el gran Déu. Aleshores, girafa, si vols ser un animal veritablement intel·ligent, hauràs d'aprendre a callar. Ja ho he... Oh!
I des assegurar-se de ser l'animal més intel·ligent del planeta. I sigui mentida o sigui veritat, aquest conte que ha vingut des de l'Àfrica s'ha acabat.
Moltes gràcies, Rosa. La veritat ha estat un plaer, perquè clar, porten molta estona aquests nens en aquest gimnàs i amb ganes de moure's, de bellugar-se, i els tenies embadalits, eh?
Gràcies, gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, són uns campions d'aquesta
galla. Per contribuir, que jo sé que fas molt també, doncs, per acostar doncs, tots aquests valors tan necessaris als nens i nenes.
Exacte, sí senyor. El conte és una eina brutal en aquest sentit. Doncs vinga.
Una abraçada.
A vosaltres, merci.
A Càritas Sabadell, amb el projecte Matèria Infantil, vetllem perquè els infants puguin gaudir del dret a viure en condicions de benestar. Ho fem a través del suport de col·laboradors especialistes en temes de salut, acompanyament en la criança del nen fins als 3 anys i facilitant els mitjans que assegurin la cobertura a les necessitats bàsiques com els aliments i la higiene.
Al matí, amb Raquel García.
I nosaltres el que farem ara és doncs, a descobrir un projecte molt, molt interessant, perquè si parlem dels drets dels infants, el dret a la salut també és un i molt important, i evidentment el de l'educació. Explicar qüestions de l'àmbit de la salut als més petits d'una manera entenedora i que puguin integrar en les seves vides és possible. O almenys així ho defensen des de l'escola Samuntada, que aquest curs, a partir del passat mes de gener, incorporen professionals del Parc Taulí a les seves classes amb aquesta finalitat. El curs passat ja van començar a fer les primeres proves d'aquesta col·laboració, que suposa doncs, allargar l'experiència pilot del projecte Magnet, iniciat fa 6 anys amb els professionals de l'Institut Paleontològic, recordem, el Miquel Crosafont i la Fundació Bofill. Per conèixer a fons aquest projecte i altres qüestions, doncs, avui ens acompanya la Sònia Garrido, que és de l'equip directiu de l'Escola Samuntada. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, què tal?
Molt bé, moltes ganes de descobrir aquest projecte. Després també parlarem amb una de les infermeres de ginecologia i obstetrícia del Taulí, amb l'Astrid Nacarino. El primer que volíem doncs, és que ens expliquessis, no? L'Escola Samuntada és una de les 7 escoles catalanes, només 7 catalanes, que participen en aquesta prova, en aquesta fase pilot del projecte Magnet. Explica'ns quins són els objectius que perseguiu doncs, amb aquest projecte.
Els objectius del projecte Magnet bàsicament s'adrecen a agafar una escola que no estigui gaire triada a nivell de projecte per les famílies, tot i que estigui en un barri que pugui ser potencialment que puguin venir moltes famílies de diferents orígens, doncs que no sol ser gaire triada i que les famílies que hi venen doncs venen com per una elecció que no han triat ells, sinó que els hi ha tocat per una segona opció o perquè on volien no han tingut sort d'entrar. Llavors, tot això es vehicula a partir de l'aliança amb una institució d'excel·lència en el camp del coneixement i llavors es fa com si fos un agermanament, una mena de partenatge entre una institució que pugui tenir poder d'atracció i l'escola. I llavors es planteja que treballem junts, conjuntament fent projectes i comptant amb els professionals d'aquesta institució que ens assessoren i participen amb nosaltres a les activitats i amb els projectes amb els nens. I amb això es persegueix doncs, donar un canvi a nivell de manera de treballar i una miqueta fer l'escola més atractiva perquè totes les famílies la vulguin triar per elecció pròpia.
Sí, això és molt interessant, eh? Ha donat prestigi, podríem dir, a l'escola.
Sí, sí, realment. O sigui, nosaltres no és que no treballéssim amb ganes i amb esforç, ja feia moltes coses, però era com remar una mica contracorrent. Teníem en contra doncs, el pes de la segregació d'una escola que no era triada, però no perquè no treballéssim bé, sinó simplement aquesta mala fama que no acabàvem de treure'ns de sobre. No? I llavors la possibilitat de treballar amb aquesta institució i de visibilitzar tot això que fem doncs ha donat prestigi a l'escola i ha canviat molt el panorama actual de l'escola.
Clar, doncs ha ajudat a canviar aquesta imatge de l'escola, a tenir més interès en el projecte, a augmentar, suposo, també les matrícules en aquest sentit. Mm-hmm. Explica'ns, però, en què consisteix el projecte, perquè en cada escola és molt diferent. De fet, vosaltres al principi doncs, havíeu fet doncs, aquesta col·laboració amb l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crosafont, i ara per què és amb el Parc Taulí?
Bueno, com et deia, es tracta de triar una institució d'excel·lència en el camp del coneixement o de la investigació i fer aquest partenatge amb l'escola. A la fase pilot hi havia diferents escoles amb diferents institucions i a nosaltres, diguem, ens va tocar, se'ns va oferir la possibilitat de fer-ho amb l'Institut Català de Paleontologia, que té seu aquí al Museu Miquel Crusafont. Llavors, durant aquells 4 anys de la fase pilot, vam poder treballar amb paleontòlegs de primer nivell que venien a l'escola, arqueòlegs, i bueno, vam fer tota una feina i molts projectes molt interessants al voltant del camp de la paleontologia. Un cop se'ns va acabar la fase pilot i vam veure doncs, que havia tingut molt èxit, que ens havia molt agradat aquesta manera de fer, aquests magnets, doncs vam proposar de continuar, tot i que s'havia acabat aquesta fase, vam proposar de continuar i vam triar com a institució d'excel·lència el Consorci Sanitari Parc Taulí, perquè per proximitat geogràfica i per interès doncs, creiem que li podíem treure molt profit.
Clar, i el curs passat ja vau fer un petit tastet no?, d'aquesta col·laboració. Explica'ns què vau fer.
Bé, durant el curs passat, sobretot va ser un curs de tantejar el terreny, de començar a crear contactes, a començar a establir vincles amb professionals, començar a explicar el projecte, perquè l'Hospital Taulí hi treballa més de 3.000 persones, llavors és una mica difícil saber a quina porta has d'anar a picar per explicar, mira, que som una escola molt modesta d'aquí al costat, som els vostres veïns, bueno, és una mica difícil obrir-te terreny. Però bueno, el curs passat va ser sobretot anar avançant, però ja vam començar a fer algun projecte, vam fer una campanya de difusió de la donació de sang, que va tenir bastant èxit.
Va ser un èxit, nosaltres ho vam explicar també a Ràdio Sabadell, sí. I la veritat és que déu-n'hi-do, i les imatges eren impressionants, perquè nens tan petits, amb tanta consciència, no?
Sí, era la idea de, bueno, si tens, l'eslògan una mica era tens por de donar sang, doncs jo t'explico un conte. Llavors els nens de 4 anys van fer tota aquesta feina de difondre i d'acompanyar els donants aquell dia, i va ser molt maco, i es va aconseguir doblar el nombre de donants que s'aconsegueix amb una donació normal d'un dia. Després també vam fer campanyes amb els nens de 6è, amb infermeres que ens van enviar del Taulí per fer una prevenció d'hàbits tòxics amb els nens de 6è, que és important en aquesta edat. Bueno, vam fer cosetes, vam fer bastantes coses i esperem fer-ne més.
I avui que parlem dels drets dels infants, suposo que aquest projecte és molt interessant en aquest sentit, perquè doncs, fomenta doncs, aquest esperit crític entre els joves, no? Desperta també la seva part més científica, manté la seva curiositat innata, suposo que també això és molt interessant.
Sí, tant, un dels objectius d'aquesta metodologia, aquesta manera de fer, és ampliar el camp d'interessos i de coneixement dels nens, no? I apropar-los a realitats que potser ells no coneixen perquè no tenen a prop, no sé, la vida d'un nen que té una hospitalització domiciliària amb una malaltia crònica, doncs, com pot ser acostar aquesta realitat per obrir una miqueta aquesta perspectiva dels nens, que ells tinguin també respecte per aquestes altres realitats. Poder parlar, per exemple, obertament del càncer sense tabús, poder parlar de, no sé, de diferents malalties, de diferents realitats que ells no coneixen i que és molt interessant que coneguin, perquè després tindran respecte per aquelles persones si les arriben a trobar o si les coneixen.
Clar, perquè al final, en definitiva, amb els nens es pot parlar de tot. Ahir també col·laboraven els nens del Samuntà de la secció de Parlem de Sexe, i feien preguntes i parlaven amb tota la naturalitat del món. A vegades som els adults, no?, que els volem protegir massa.
Jo crec que la base i la màxima és el respecte, en aquest cas. O sigui, podem parlar de tot, però sempre amb respecte a les ideologies, a les religions, a les maneres de fer. Nosaltres som una escola amb molta diversitat i quan surt un tema així una mica polèmic, com per exemple el tema de l'amor, el sexe, el paper de la dona, doncs sempre ho fem tenint en compte que el respecte ha de ser la base que ha de guiar tota aquesta conversa. No?
Creieu que hi ha temes que a vegades no s'expliquen als infants i que caldria fer-ho?
Sí, evidentment, hi ha moltíssims temes que no s'expliquen i que caldria fer-ho, tot i que ens falten hores, a nosaltres ens falten hores per poder tractar, perquè hi ha tants temes interessants. Esperem ara amb això, amb aquesta aliança amb el Taulí, doncs poder parlar de, no sé, pues això que et deia, no? de treure tabús sobre el càncer, de poder parlar de malalties de tota mena, de poder parlar de quina actuació han de tenir ells, per exemple, davant d'una situació d'emergència, com poder donar una primera atenció a un accident. Moltíssims temes importants que els hi poden afectar en el seu dia a dia en un moment donat i que ells han de poder estar capacitats per, evidentment, no faran una atenció com si fossin un personal sanitari, però sí una miqueta de saber quins passos han de fer i quins no han de fer en un primer moment. No?
Doncs anem a parlar precisament també amb l'Astrid Nacarino, que és infermera de ginecologia i obstetrícia del Taulí. Astrid, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, com a infermeres de ginecologia, no? També, doncs, explica'ns aquest tema, com el voleu abordar, no? La gestació, l'alimentació dels nadons durant els primers mesos de vida. Com fareu aquesta proposta amb els alumnes? Com l'orientareu? No sé si és per si tenen germans petits o per si creieu que potser els hi pot interessar aquesta temàtica.
Primer de tot, jo avui veureu que parlo jo, però també parlo en nom de la meva companya, que és la Cristina Fonolleda. I totes dues doncs, fem el projecte de la gestació en aquest cas. Nosaltres ens vam, si et sembla, t'explico una mica el context en inici, com va començar, si et sembla bé.
Sí, sí, perfecte.
Nosaltres a nivell institucional tenim una pàgina web de caràcter intern on doncs, es publiquen comunicacions, notícies, actualitzacions pels professionals. I en aquesta pàgina vam veure la notícia del projecte Magnet que es feia conjuntament amb l'Escola Samuntada. I es buscaven professionals i ràpidament ens vam posar en contacte. Posteriorment vam fer una petita reunió amb l'escola i la realitat és que va ser difícil no engrescar-se amb la vitalitat i les ganes que desprenen les mestres del Samuntada. Tot i que nosaltres en principi estem pendents d'una reunió que farà el claustre a finals d'any, tant la Cristina com jo vam fer una proposta doncs, al que comentaves tu, un projecte de seguiment d'una gestació, no? Des de l'inici fins al final amb el naixement, però també de quina és l'alimentació òptima, principalment dels 0 als 6 mesos, que en aquest cas és l'alletament matern, doncs coses tan simples com... perquè la mare en el darrer trimestre i el naixement de sobte el pit té llet, com es crea, quina és la composició, i paral·lelament a tot això, doncs, treure tabús, no? Un d'ells, per exemple, la vergonya de llet en públic, encara que malauradament encara existeix.
Doncs sí, perquè realment és una cosa que hauria de ser totalment natural, no? I que moltes vegades doncs, crea doncs, tota aquesta polèmica. Quan abordeu tots aquests temes amb els alumnes, què creieu? O sigui, tenen inquietuds, hi ha moltes ganes de saber per part dels nens, creieu que, com ara parlàvem també doncs, amb la Sònia, doncs, que potser hi ha temes que no s'acaben d'explicar als nens i nenes i que ells doncs, tenen aquest dret a la informació?
Tu pensa que nosaltres encara no sabem el marge d'edat al qual ens adreçarem. Però afortunadament comptem amb un element fantàstic, que és la curiositat. Vull dir, independentment de l'edat que tingui una criatura, sempre tinc curiositat, inquietuds i ganes de saber. Per tant, sens dubte, serà el nostre gran aliat. Sempre parlar a les criatures amb un llenguatge, això en respecte, un llenguatge planer, sense infantilismes i adaptat a la seva edat, vull dir, res més enllà d'això.
Uh-huh. Clar, hem parlat del que portareu vosaltres als nens i nenes, però creieu que us aportaran també ells moltes coses, molta experiència vosaltres com a infermeres?
Ui, tant. No només nosaltres tenim la possibilitat de portar coneixements al nostre àmbit, sinó que el fet de transmetre aquests coneixements i el fet d'improvisar ens enriqueix el nostre dia a dia. Això segur.
Evidentment. I en cas que la col·laboració amb l'Escola Samuntada doncs, continuï, heu pensat també doncs, altres temes que potser serien interessants per abordar?
Sí, home, sempre hi ha... L'àmbit de la ginecologia i obstetrícia és molt ampli, per tant, esperem que aquest sigui l'inici de molts altres projectes conjunts.
Segurament que així ho serà. Moltíssimes gràcies, Astrid, i també una abraçada a la Cristina Fonolleda per aquest projecte tan interessant, que nosaltres, de seguida que tingueu novetats, ja enviarem en Pau Durant també a fer alguna connexió, perquè serà molt interessant veure doncs, quina és l'opinió dels nens i nenes. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, una abraçada, adéu.
Doncs, com comentava, no? També molt interessant aquesta col·laboració. Suposo que tot això també ho han rebut molt bé els pares, les famílies?
Sí, les famílies ja van estar encantades quan eren paleontològics, tot i que molts no sabíem què volia dir exactament paleontologia, doncs ara que és una cosa més propera a la societat com és un hospital, doncs estan encantats, no? I és el que dèiem abans, no? Quins temes creieu, tu em deies, quins temes creus que no es parla amb els nens? Això, per exemple, la lactància materna, nosaltres no se'ns havia acudit. I ells, a partir de veure les possibilitats que hi ha, ens fan propostes també. I això és interessant, perquè nosaltres sempre diem que un nen mai preguntarà allò que no sap. Quan diem, ah, què voleu saber? Doncs sempre et pregunten el mateix. Nosaltres, en el nostre pla, a nivell de docents, ens passa el mateix, que diem, què volem investigar? Però no sabem la quantitat de possibilitats que hi ha, no? Per tant, en el contacte amb aquests professionals ens enriqueix molt, perquè ells ens fan propostes. Podríeu fer això, com això de la llet de mama materna, que ens sembla molt, molt interessant, no?
La veritat és que és fantàstic. Clar, en aquest sentit, també el sistema educatiu, per sort, va evolucionant, va canviant, no? Cada vegada es treballa més per projectes. Ara, doncs, aquí, a l'equip del matí, alguns ja tenim una edat i ha canviat molt el sistema educatiu en aquest sentit. Quines són les avantatges de tenir, doncs, aquest tipus de projectes més vivencials, no? I fins i tot la importància del joc per aprendre?
Bueno, jo crec que un dels aspectes més importants és que està formant el nen com a persona. No només li està omplint el cap d'uns coneixements, per així dir-ho de manera planera, sinó que l'està formant com a persona. En el moment que tu estàs fent un treball cooperatiu, estàs ensenyant al nen a dialogar, a escoltar, estàs anant directament al nucli de la persona, al que ens fa persones, a relacionar-nos entre nosaltres, a tenir curiositat, a resoldre els nostres problemes, a parlar, a escoltar, a saber adreçar-te on t'has d'adreçar. O sigui, el coneixement el podem portar avui en dia, tothom el porta a la butxaca, la memòria externa la portem a la butxaca amb el mòbil i allà podem trobar, doncs, tota mena de dades i continguts que, evidentment, no dic que s'hagin de deixar de banda, eh? Tampoc no volem uns analfabets funcionals, però sí que volem, doncs, una miqueta no donar tanta importància a aquesta part de contingut i adreçar-nos més al procediment, a la manera de fer i a la manera d'aprendre.
Per als oients que ens escoltin, i perquè també ho entenguin, no? Per exemple, avui parlem dels drets dels infants i vosaltres heu tractat aquest tema a través de la lectura d'un llibre.
Sí, això jo crec que qui us ho pot explicar millor són els nens, que ho tenen molt clar, i jo els hi cediria la paraula perquè ells són els protagonistes.
Vinga, doncs els hi cedim el torn de paraula als nens i al nen gran, en Pau Duran, que ja el tenim preparat. Vinga, Pau.
Ara ja estem tots els nens i nenes junts, vale? Molt bé, doncs aviam, començo per la Numídia. Digue'm una mica què és el que ens voleu explicar al voltant del vostre projecte.
Nosaltres volem explicar... jo, per exemple, jo us explicaré avui per què fem aquest tema, que són les 9, que ho explicarà una companya meva. Que dins l'escola ens hem trobat amb situacions de convivència que són dolentes, que hi ha baralles, discussions, i que per això volem saber les normes de l'escola. A més, hem llegit la novel·la de 20.000 llegües de viatge submarí, que on els protagonistes els hi donen la llibertat, però amb condicions. És per això, perquè el nostre objectiu és analitzar i modificar les 9, que ara us ho explicarà una companya meva.
Una companya que és la Bruna, oi? Sí. Doncs vinga, Bruna, explica'ns, va.
A veure, les 9 són les sigles de normes de funcionament de centre. Vol dir que són les normes de l'escola. Per exemple, no pagar, jugar sense fer mal, portar els deures fets, etc. Aquestes normes són necessàries per conviure a l'escola, però també, diguéssim, que en un futur les farem servir fora.
És a dir, que s'assemblen una mica les normes de la societat, també, no?, dels adults.
Sí, són iguals, però ara les fem servir per l'escola i després les farem servir pel carrer, encara que ara també les podem fer servir pel carrer, perquè també són necessàries.
Molt bé, i el Sergio què ens explica?
Nosaltres, per tal de fer-ho el millor possible, hem pensat de començar el nostre projecte buscant què és la llibertat, les normes, els drets i els deures. I jo crec que al final de tot el millor del nostre projecte és treballar en grup i conèixer més, i etc. I la llibertat és la capacitat d'escollir, però és a dir, no és només la capacitat d'escollir. També hem d'elegir el que fem, els nostres actes, però d'una forma responsable. I fer-nos responsable i càrrega dels problemes que tenim fora de l'escola, també, perquè algun dia no estarem sempre amb els mestres i això.
I creus que assumint ara aquestes responsabilitats, això ajuda a ser responsable després en la vida adulta?
Sí, perquè les normes són necessàries al final de tot, aunque no ens agradin, perquè no podem conviure, com deia ella, sense normes, perquè no seria un món tranquil, seria molt injust i tot el món estaria molt malament.
Són com uns pactes, no? Unes convencions entre tots.
Sí.
Molt bé. Nerea, què ens expliques?
Vale, jo us explicaré que quants tipus de llibertats hi ha i què són. Primer, hi ha 5 tipus de llibertat i el primer és llibertat d'opinió. Ens permet poder donar la nostra opinió. La llibertat d'associació ens permet agrupar-nos. Llibertat d'expressió ens permet poder expressar-nos, com donar la teva opinió i tot això, més o menys com la primera. I una altra és la llibertat de religiosa, ens permet poder escollir la nostra religió. I l'última és la llibertat de manifestació, que ens permet poder manifestar-nos.
Una mica són coincidents, no?, amb aquests drets que reclamem avui, en el Dia Internacional dels Drets dels Infants? Creus que és una cosa a reclamar, a reivindicar?
Sí, una mica.
Molt bé. I parlem amb la Raquel. Què et falta explicar-nos, Raquel?
Jo, doncs, us explicaré la ONU, que és una organització que es crea i es cura els drets i els deures dels infants, que bueno, aquesta organització es va crear el 24 d'octubre del 1945. I doncs avui, que és el Dia Internacional dels Drets dels Infants, us volíem explicar una mica el nostre projecte.
Molt bé, jo trobo que ho heu fet molt bé. Què dieu els companys, m'han fet bé o no?
Sí!
Doncs vinga, un aplaudiment ben fort, no? Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida, no marxeu!
Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
A Càritas Sabadell oferim el projecte Reforç Educatiu. Es crea aquest espai per facilitar a les famílies sense recursos econòmics i o amb dificultats acadèmiques un suport als nens i nenes en edat escolar, amb l'objectiu d'assolir els continguts curriculars, assegurar la cobertura de material escolar i promovent la participació a sortides escolars i activitats extraescolars, protegint així el dret a la igualtat.
I ara una altra escola ens visita en aquest gimnàs especial de l'Institut Can Urià, que avui doncs, estem fent doncs, aquest programa per reivindicar els drets dels infants. Ara tenim doncs, presents aquí el Jordi Canudes, que és l'impulsor del projecte Vianants.
Hola, bon dia.
Regim als Vianants, bon dia i benvingut. També ens acompanya en Lluís Albaracín, que és pare de l'escola Enric Casasses, d'alumnes de l'escola, i també és un professor que està implicat en aquest projecte. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
En Pau Duran, que ja sabeu qui és
un habitual,
un home que passava per allà, que a més també és pare d'alumnes d'aquí d'aquesta escola i que
correcte,
també doncs, coneix molt bé aquest projecte. I evidentment tenim 3 alumnes que participen en aquesta iniciativa tan interessant que ara descobrirem. Són la Bruna, bon dia i benvinguda.
Hola.
També ens acompanya en Denís, bon dia.
Bon dia.
I l'Helena, bon dia.
Bon dia.
Tots tres tenen 11 anys i venen de l'escola Enric Casasses. Hem de dir que doncs, en aquest projecte d'aquesta escola anem segurs a l'escola, doncs compta la participació de totes les parts implicades, dels alumnes, dels professors i també de l'AMPA. Expliqueu-nos primer, Jordi, una mica doncs, el projecte, com va sortir?
A veure, el projecte... Diguéssim que a fruit de tot l'últim any de l'escola, tot el que ens ha passat a l'escola directament, no? Ens impliquem alguns pares i alumnes en realitzar una activitat a l'escola que doni tant als pares, però sobretot als alumnes, unes eines per visualitzar quines són les rutes escolars més segures, com podrien, i de quina manera podem demanar que siguin millors, o per fer-los millors, i en fi.
Clar, i per implicar doncs, a tota l'escola. Com heu arribat doncs, a definir, explica'ns Lluïsa, aquest projecte, no? A definir doncs, quines són aquestes rutes i com doncs, a protegir doncs, els nens i nenes quan van a l'escola.
Doncs la idea inicial és que és fer un estudi que permeti captar la informació dels alumnes més petits per veure quins són els usos que fan dels carrers quan van a l'escola, perquè aquí l'objectiu que hi ha darrere és, i sempre podem tenir molts enfocs, fer una activitat que sigui d'ús intern en el propi centre. És a dir, moltes iniciatives, com per exemple les de plataforma Protegim els Vianants, doncs intenten interpel·lar a les institucions, a l'Ajuntament, perquè hi hagi canvis en la normativa, perquè hi hagi conscienciació, però des de dintre de l'escola també podem treballar. Aleshores, per això va sortir aquesta iniciativa de demanar als alumnes més grans de l'escola, que són la classe de les Estrelles, els de 6è, doncs que ells mateixos fessin un estudi que permetés donar la informació als petits. Perquè, és clar, com a pare, moltes vegades tots els diem als nostres fills doncs, que vigilin quan van pels carrers, doncs, també els diem que no es mengin la sopa quan està molt calenta, també els diem que no es pugin a la tassa del vàter, i sempre els estem dient quines coses han de fer i quines no. Llavors, perquè el missatge tingui un altre impacte, la idea era que sortís doncs, d'ells mateixos. Els alumnes de l'escola treballen moltes vegades en vertical, és a dir, els alumnes grans i els petits treballen junts en activitats, no sé, els alumnes grans llegeixen contes als petits, els alumnes grans els hi venen els aliments per després poder fer panellets als petits, és a dir, com que és una escola d'una sola línia, treballen molt d'amunt a baix. Doncs en aquest cas, tots els petits coneixen a les Estrelles, per ells són uns referents, són els nens grans, i per tant que ells treballin, ells arribin a unes conclusions i les puguin manifestar, té una potència diferent que quan som els pares, pesats i sempre amb la mateixa dinàmica que els hi diem.
I evidentment, a veure, jo vull escoltar aquests petits quan us van proposar aquesta iniciativa, què us va semblar?
Bé,
digues.
Bé, la veritat és que bueno, quan ens ho van dir pues, ens va semblar un tema bastant interessant, molt interessant.
Vosaltres éreu conscients d'aquesta problemàtica?
Bueno, més o menys. Tampoc sabíem gaire.
I tu, Helena, digue'ns.
Bueno, sí, va ser com de sobte i bueno, pues ens vam anar adaptant de la situació.
Perquè teniu aquesta sensació, com ara ens explicava el Lluís, que moltes vegades els pares us anem, doncs, i fins i tot també els mestres, no? Us expliquem les coses, us volem protegir, però que a vegades donem masses ordres, no? I no us escoltem molts cops.
Sí, a vegades.
I llavors us sembla interessant, no? Que hi hagi sí. Doncs, aquest projecte. I en què consisteix? A veure, expliqueu-nos.
Bueno, primer de tot vam dividir la classe de 6è en grups, i cada grup ha tingut assignat una classe de P3 a 5è. Després vam anotar els itineraris de casa a l'escola i hem fet un mapa amb els itineraris més transitats.
Uh-huh. I quin ha estat doncs, els resultats? O sigui, ja ens heu explicat què heu fet, però què heu recollit? Quines dades? Teniu dades?
Sí. Vam mirar per quins carrers anaven els nens de la casa seva a l'escola i després els punts més conflictius doncs els vam mirar i després hi vam fer fotos per ensenyar-los als més petits.
I quins eren aquests punts conflictius?
Doncs Cruïlles, on no es veia per on passaven els cotxes i això.
Uh-huh. També que els cotxes pujaven per la cera al girar.
Creieu que moltes vegades els conductors no som conscients del perill, no? que suposa moltes vegades i de l'impacte que pot tenir les nostres accions?
Sí, bueno, és que també a l'hora de girar amb els conductors pues, al pujar a la vorera tampoc no som molt conscients, però també la vorera està arran de terra quan gires. Llavors molts conductors pugen sense ser conscients, però també s'hauria de vigilar.
Clar, perquè envaïm l'espai, no? Després dels vianants. I tot això després ho explicàveu als més petits.
Bueno, encara ho hem d'explicar i a veure.
Uh-huh. I què us sembla? No sé si han escollit a diferents representants i llavors anireu a les aules dels més petits. Com funcionarà?
Bueno, com que hem fet grups, doncs cada grup ha tingut assignada una classe i doncs després, com que vam sortir al carrer i vam fer fotos i fotografies de tot el que passava dels dos punts conflictius, doncs després ho anirem, farem com un PowerPoint, com una exposició, i ho anirem a representar a cada classe, bueno, als pares, als mestres.
Heu recollit moltes fotografies?
Bastantes.
Sí? Bueno, qui feia les fotos?
Nosaltres.
Vosaltres mateixos, sí?
Sí.
I ara les esteu recopilant i suposo que anireu doncs, agrupant-les i fent doncs, aquest PowerPoint, no?, que explicava. Sí.
A part de fotos, també doncs, vam medir al carrer per a veure quines mesures tenia, vam fer vídeos i...
I de moment, quina és la conclusió que extraieu d'aquest projecte?
La conclusió és que veiem que els nens, quan, per exemple, van corrents pel carrer, no s'adonen de que els cotxes també de vegades poden passar sense mirar. Uh-huh. I el que volem dir és dir-li als petits que no vagin corrents pel carrer i coses així.
Creieu doncs, que tindrà un impacte tot aquest estudi? Espereu que arribi?
Nosaltres creiem que sí.
Esperem.
Sí?
Sí.
Clar, també et volia demanar, Lluís, de moment, doncs, aquestes dades no?, que esteu recollint, com serà el procés? Ja teniu moltes dades recollides, voleu encara ampliar més l'àmbit d'actuació?
Però hem començat estudiant quins són els camins que fan servir els nens de l'escola. Evidentment, aquest és un projecte molt transferible, és a dir, moltes altres escoles poden fer un procés similar. En funció de les característiques del centre, la seva ubicació, el seu entorn, doncs es pot fer d'una forma o d'una altra. Ells, en aquest cas, estan estudiant cada grupet petit d'alumnes de la classe de sisè a una classe concreta. I la idea és que preparin doncs, un conjunt de directrius, d'instruccions, que els petits puguin entendre i que puguin ser utilitzades. Per exemple, els vam demanar que quan anàvem a estudiar aquests punts conflictius gravessin vídeos fent-ne un bon ús i fent-ne un mal ús. Aquestes cantonades que et deien en què els cotxes es pugen a la vorera, al centre de Sabadell n'hi ha moltes.
Cada dia veiem uns quants cotxes que fan això, sí?
Exacte. Pot passar la circumstància de que un nen petit s'adalanti una mica als seus pares i vagi per dintre de la vorera i en aquell moment passi un cotxe que està girant i envaeixi la vorera. Diguem-ne que la ciutat està dissenyada d'aquesta forma, això és factible. Per tant, quina és la necessitat? Doncs que els nens sàpiguen que aquella cantonada és perillosa i que per tant en algun moment s'ha de travessar abans. Llavors, per exemple, alguns dels grups d'alumnes gravaven vídeos on abans d'arribar a aquest punt conflictiu canviaven de vorera i passaven per una vorera en què, diguem-ne, que no és la de l'angle que queda tancat, sinó és l'exterior, per allà el cotxe no passa. Per tant, són petits hàbits que es poden anar incorporant. Ja no parlo només de potser no hauríem de tenir voreres com aquestes o no hauríem de tenir aquestes cantonades. És, mentre les tinguem, haurem d'actuar d'una forma concreta. Ara la dificultat que tenen és, perquè encara no han acabat el projecte, llavors algunes de les teves preguntes són complexes, però una dificultat és explicar-ho als petits, perquè no serà el mateix explicar un grup de quart o cinquè que explicar-ho als de P3. Però si els de P3 també van a l'escola. I aleshores, una cosa que sortia com a resultat col·lateral del seu estudi, que ells segurament no s'hi han adonat, és que quan preguntaven als nens de P3 quin era el camí que feien servir per anar a casa, no es tenien dificultats. De fet, era virtualment impossible. A P4, alguns dels alumnes ja podien explicar-te alguna cosa. Sabien per davant de quin edifici passava, sabien quina vorera creuaven. Això, diguem-ne, aquest coneixement va augmentant i els alumnes de tercer de primària ja saben exactament quin camí fan servir per anar des de casa a l'escola. Però, en canvi, són molt pocs els alumnes de l'escola de tercer que van sols fins a l'escola. Entenc que els pares no ens atrevim. I això hauria de poder ser així. És a dir, un alumne de tercer, cognitivament, motriument, està preparat per anar de casa a l'escola. No passa. Això vol dir que tenim unes circumstàncies de ciutat doncs, que no respecten la forma de fer dels nostres infants, perquè no estem demanant que els nens de 5 anys puguin anar sols a l'escola. És en aquell moment que ja estan, madurativament, estan preparats per fer-ho. I que els impedim fer això, en el fons, és trencar la seva llibertat, és no permetre que es desenvolupin com a persones i que guanyin autonomia. I això és una dificultat que hem d'intentar superar, i una part és doncs, aquest projecte en la intenció de que els petits siguin conscients de què poden fer, què no poden fer i com ho haurien de viure a la ciutat.
Clar, això és molt important i a banda també penso, en després, igual que ho expliquen els més petits, també ho explicaran els pares, els avis, els veïns i a les veïnes, o sigui que això al final s'anirà escampant.
Exacte, aquesta és la idea. La idea és que tothom en sigui conscient, perquè a més, pensem-hi, avui aquests alumnes són els usuaris de la via, no queda tant perquè portin cotxe, o, bueno, no sé, el món és molt estrany, perquè li diguin al seu cotxe que va sol, no? Perquè no sabem què passarà quan ells siguin grans, com ha de circular. Per tant, hem de canviar consciències, hem de viure d'una altra forma la ciutat, a vegades som vianants, de vegades som conductors, de vegades nosaltres som el transportista que porta un paquet, és a dir, som nosaltres que en cada cas hem d'assumir el rol que estem utilitzant i ser-ne conseqüents.
Ara us volia demanar a vosaltres també, creieu que els pares moltes vegades quan anem a l'escola o quan us portem a l'escola o quan anem conduint ho fem bé?
Sí.
Sí?
Sí,
creus bueno. Que sí?
A vegades quan ens porteu caminant, doncs potser alguns pares doncs es poden distreure, però...
A vegades no ens aturem al semàfor, no?
Sí. Però bueno, normalment ho feu bastant bé.
I quan anem conduint?
Jo crec que quan anem conduint també ho fem bé, però pot ser que a vegades que estiguem pendents per altres coses.
O agafeu el mòbil, el que sigui.
Això mai, eh? Això no ho hem de fer mai. Que no? Però a vegades alguns conductors jo els he vist que ho fan. Sí. Llavors, què pensaven els vostres pares quan els hi heu explicat doncs, aquest projecte? Quina ha estat la resposta?
Bueno, ben bé tampoc li hem explicat gaire, però...
És que encara és un projecte molt embrionari, no? Potser ara ens escolten.
Ja estem a la preadolescència.
Clar, estem a la preadolescència i hi ha temes que no es parlen, no, a casa. Però us sembla interessant, per exemple, doncs, que l'escola us tingui en compte per fer doncs, aquest projecte?
Sí, doncs sí.
Sí.
Aquesta és la idea també de l'escola, Enric Casasses, doncs, que sigui molt transversal, que hi hagi projectes com aquest que ara explicàvem, no? Que comptin amb la participació de tots els agents implicats.
Sí, jo ara fa 5 anys que sóc pare de l'escola i la veritat és que l'equip directiu està molt implicat en buscar iniciatives doncs, que facin que els alumnes de l'escola visquin la societat en la que es troben i sempre han demanat col·laboració dels pares que, bon, a la mesura del possible, poguessin ajudar. Jo crec que és una iniciativa que a totes les escoles sempre existeix un potencial entre els pares per fer activitats. A veure, jo soc professor de matemàtiques, per tant aquest projecte està impregnat d'un estudi matemàtic. La primera part era una recollida de dades estadística, la segona fixa et deien, hem fet mesures, això és potser perquè jo sóc molt pesat amb això. Aleshores...
És molt pesat o no?
No.
Què han de dir ara, no?
Han dit home. Aleshores, clar, altres pares en altres centres poden prendre iniciatives similars i en la disposició del seu temps i les seves possibilitats, doncs jo crec que ajuda aquest canviar consciències. Avui estem parlant de seguretat vial, un altre dia pot ser una altra cosa, però aquesta forma de treballar que l'escola, i sobretot parlo a primària, que és quan encara estem madurant, estem creant personetes, vull dir que encara no hem arribat a aquell punt d'exigència que ja els volem tots a la universitat, doncs ara que estem creant aquestes personetes que seran ciutadans i que han de viure al seu entorn, que prenguin consciència al màxim d'objectes i de pensaments possibles per inserir-se a la societat doncs, d'una forma que tots estiguem més còmodes i ens sigui més fàcil col·laborar.
Uh-huh. Avui que parlem dels drets dels infants, creieu que moltes vegades no els escoltem prou? Jordi?
Mira, estem mirant d'això, no? de que els mateixos infants ens ensenyin a protegir-los ells mateixos al carrer. Però potser, fixa't molt més enllà d'aquest projecte, el dret dels infants a jugar en els espais públics, per exemple, s'ha perdut completament. Això va molt més enllà d'aquest projecte, no? Però, bueno, aprendre a agafar les regnes de l'ús compartit d'aquests espais públics que tenim i que cada cop els nens en siguin protagonistes, doncs és un bon punt, no?
Doncs ara seguirem parlant. Fem una pausa per posar-nos al dia de tota l'actualitat i de seguida continuem perquè em semblava molt interessant també això del dret a jugar en l'espai públic.
Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.
Continuem conversant amb la Bruna, el Denís i l'Helena, que són doncs, alumnes de l'escola Enric Casasses, i també amb el Jordi Canudes i amb el Lluís Albarracín. Ara parlàvem del dret a jugar també en l'espai públic, no? Que ara us pregunto a vosaltres, que ja teniu una edat com jo. A la nostra època jugàvem i molt al carrer.
Hi havia, sí o no? Hi havia carrer per jugar.
Hi havia carrer per jugar.
I tampoc hi havia aquella sensació eterna de por, que jo crec que cada generació anem augmentant de que difícil que és anar pel carrer, què és el que ens pot passar.
Sí, perquè abans deies, un alumne de tercer, encara que podria anar sol a l'escola, no ho fa pel perill que suposa. I en canvi nosaltres anàvem sols a l'escola, jugàvem sols al carrer. En aquest sentit, hem de canviar també, no? Hem d'intentar recuperar doncs, aquest espai pels vianants.
Hi ha un punt de fer que les ciutats siguin amables pels infants. De fet, haurien de pensar les ciutats pels infants. El que passa és que, a veure, aquí seré crític, jo no sé fins a quin punt Sabadell està pensada pels infants, però és que des d'un cert punt de vista no sé si Sabadell està pensada. És a dir, té una estructura que és molt difícil de canviar i aleshores els carrers estan envaïts pels cotxes. I a partir d'aquí, qualsevol altra iniciativa que no inclogui els cotxes és molt difícil de fer que estigui no especificat, que hi hagi espais, que es pugui circular. Aquí jo sé, conec que hi ha iniciatives per doncs, fer que els cotxes desapareguin del centre, però hi ha molta resistència. A l'escola, per exemple, doncs hi ha un pla urbanístic, en principi ha de començar a construir-se al gener, però que aquest pla no evitarà que passin cotxes. Farà que sigui una mica més amable, però serà amable del tot pels infants l'espai que quedarà al voltant? No ho sabem.
Per això és important conscienciar els més menuts, perquè
exacte,
nosaltres no ho veurem, però ells, quan siguin grans, no? la ciutat doncs, sigui més amable, que hi ha diversos projectes en aquesta
exacte
línia, no? I a més ara que Sabadell doncs, és reconeguda com a ciutat amiga de la infància, suposo que també es treballarà molt en aquesta línia, i també gràcies al Consell de Participació dels Infants i els Adolescents, probablement ells podran fer aquestes peticions als nostres polítics.
Seria interessant, però per exemple els hi pots preguntar a aquests alumnes que ens acompanyen avui de la classe de les Estrelles, de l'Enric Casasses, què els hi va passar l'any passat amb el tema del pati al carrer, a veure què et diuen.
Vinga, a veure què diuen aquests nens, perquè era molt interessant, no?, fer el pati al carrer.
Sí, la veritat és que ens agradava molt fer el pati al carrer, però al final va venir una senyora que es va queixar.
Una veïna del carrer doncs es va queixar perquè, a veure, nosaltres quan juguem, pues, juguem,
no? Juguem. És normal, evidentment.
I fèiem bastant soroll i una veïna del carrer doncs, es va queixar.
A quina hora fèieu per això al pati?
A les 10:30 i 11:30.
De 10.
I expliqueu-nos per què era necessari doncs, tenir aquest espai, perquè em sembla que el pati de l'escola és molt petit.
Doncs sí, una mica.
És molt petit i llavors, com que no hi cabíem totes les classes, doncs els mestres, pares, els... Doncs van decidir doncs, fer el pati al carrer, però no va funcionar molt bé, perquè...
Clar, i en aquest sentit, eren diferents els jocs que podíeu doncs, fer quan hi havia doncs, aquest pati al carrer, dels que feu ara, dins l'escola? No sé si
sí,
teníeu més espai per jugar, per córrer, per saltar, per ballar...
Depèn del dia, podies treure una cosa o l'altra. Jo què sé, podies treure cordes o jocs, aquell, o memory o el que sigui.
A veure, és que... Al pati hi ha porteries, hi ha canastes de bàsquet, però al carrer no. Llavors t'havies d'espavilar una mica en buscar una altra cosa per jugar.
Sense pilota.
Sí.
Sense pilota, aclareixen.
Està bé diversificar la forma de joc al pati. Vull dir, no pot ser que el futbol sigui la dictadura del pati i que, per tant, hi ha un espai privilegiat perquè uns quants, normalment nens, juguin i la resta que no volen jugar a futbol s'hagin d'apartar els espais que deixen ells. Justament el pati de l'escola és realment petit. Vull dir, és una petita pista de futbol i no hi ha espai per més. Sortir al carrer donava lloc que ells tinguessin formes diferents de lleure i que, per tant, la dinàmica entre els alumnes pogués ser una altra.
Doncs molt interessant avui descobrir aquest projecte. Esperem, quan tingueu allò recollides, totes les dades, i a la segona fase del projecte que visiteu els estudis de Ràdio Sabadell i ens expliqueu també doncs, com avança.
Perfecte. Llavors potser serà el moment per intentar a veure si podem veure quin impacte té això sobre la gent. És a dir, fins a quin punt els podem ajudar a pensar diferent la ciutat i a conviure diferent amb els altres.
Doncs moltíssimes gràcies a tots, a la Bruna, al Denís, a l'Helena, també al Jordi i al Lluís. Que vagi molt bé, bon dia, i a tota l'escola Enric Casasses.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.